El gall del monestir.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres ja tenim a l'estudi Ramon Bernils, la Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Molt bon dia.
També amb nosaltres el Lluís Ribas, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també l'Eduard Gené, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Estàvem parlant de com havia anat la revetlla de Sant Joan i que alguns de nosaltres havíem vist algun comportament a Sant Cugat i també a Barcelona, en aquest cas, que no acabava de respectar el que haurien de ser les normes mínimes a l'hora de llançar petards. El Lluís deia que s'havia trobat a la floresta gent tirant petards en zones boscoses, que òbviament si arriba un coet mitjancès a la zona boscosa, doncs hem de sortir tots corrents, no?
Sí, no, jo no entenc la poca responsabilitat de la gent, no? Vull dir que com estem veient ara, que ha passat a Portugal, està passant ara a Andalusia, i la poca responsabilitat de la gent, la poca consciència del mal que pot fer, no ho entenc. Però jo crec que el més greu en aquest cas és que jo vaig voler parlar, vaig parlar amb el 1-2 per marcar el perill i no vaig treure res en clar. Al final vaig trucar dues vegades, em van tractar que jo ja era el senyor que havia trucat una altra vegada, dic sí, però és que com no veig cap reacció, dic, bueno, jo ja he fet el deure com a ciutadà, que és denunciar un fet, no? La reacció de la senyoreta, que podia estar emprenyada perquè no podia anar de verbena, va ser dir-me, jo també, i em va penjar el telèfon.
Això el 112, eh?
El 112, sí, això. Vull dir, estaria molt bé que aquesta conversa pogués sortir, ja que ho graven tot, pogués sortir.
Jo vaig veure un cotxe de la DF.
Patrullant per la
floresta. Patrullant, sí, vaig veure en un moment de la una de la matina. El que passa, el problema d'aquest tipus de coses, a veure, siguem una mica raonables. Jo he tirat coets a la floresta, fa 40 anys.
Bueno, està bé.
Potser els boscos seran més nets.
Vull dir, la sensació que tinc jo en aquest moment és que hi ha, per una part, unes zones que estan més poblades, que ha crescut els arbres, però sobretot ha crescut el sotabosc. El sotabosc que no es neteja. O sigui, a la floresta, durant molts anys, hi havia un parell de germans, el Silvano i el Perico,
que tenien xais, o no?
No, que es dedicaven, o sigui, la seva feina, eren ja de talleres, i la seva feina era tot l'any, dient, anar fent feina per a diferent gent, i una de les feines era netejar, o sigui, tallaven, feien llenya, i a la vegada, i era una feina habitual. Aquest seria un aspecte. L'altre aspecte és que hem arribat a un punt de societat que es legalitza, es normalitza, es judicialitza, es fa lleis de tots i no es compleixen. Per tant, si es fa una llei que diu que 500 metres del bosc no es poden tirar focs artificials, que es compleixi.
Està clar que a la floresta no pots tirar res, perquè ets dins del bosc.
Estem a Collserola, estem dintre de Collserola. Si es fa la llei, si això es veu que és impossible, si això es veu que és gairebé impossible controlar aquest tema, escolta'm, que no es faci la llei. Ara, és sagnant que es faci una llei i encara tu, per exemple, facis un Lluís, facis una reclamació normal a partir d'un fet de sentit comú i tal, i en canvi et sentis com una persona estranya, entre cometes, una persona estranya que fa una reclamació fora de lloc.
Lourdes, algun comentari sobre la revetlla i els petards?
A més, jo no vaig estar a aquesta revetlla, però igual me'n preocupo molt i sobretot es va quedar la mare a casa i li van repetir mil vegades, sobretot les finestres tancades i així. El lloc on t'avic també estic, diguem-hi, en un entorn ple de, a l'inici de Collserola. Aleshores, a més, tinc un fet que jo li vull agrair personalment a la senyora Cristina Paraire, que en el moment que ella ho va saber, es va moure i van actuar, no? Sobre la deixadesa, ella, tota la riera i tot l'entorn, jo li dic,
la riera de Llaceres,
Sí.
Perquè la gent se situï,
no la netegen mai. La llera crec que és responsabilitat de l'ACA, mantenir-la neta. Clar, allà es fan unes canyes, s'assequen i això crema com si res. I a més, com que hi ha la baixada, doncs l'efecte xumaneia seria, jo crec que gravíssim. A mi em fa patir moltíssim tot el... I cada any acostumo a fer un escrit i demano, si us plau, esta riera, o sigui, tota esta zona és perillosa. Llavors, sí que és veritat que llavors els 5 primers metres a l'entorn d'una zona urbanitzada, crec que és la responsabilitat de l'Ajuntament. A més, estava enjardinada i tal. I llavors, tot i que de tant en tant passen persones que s'ocupen de quasi bé res, francament, la zona aquesta, diem-li, és que t'entren els esbarcers fins i tot a dins de l'urbanització i tal, més us afegeixo, sabeu que aquest hivern, o no sé quan va ser, va haver-hi un moment que van caure alguns arbres. Mm-hmm. Hi havia un arbre que, a més, ocupava tota la voravia. No podies pujar per la voravia perquè l'ocupava. I per allà passen els serveis de neteja, subcontrates i tal, i ningú deia res. Quan ho vaig fer saber, la senyora Pereira en seguida va actuar, va venir pràcticament aquella mateixa setmana i entre d'altres coses, no es podia caminar, no? I a més, un arbre mort i sobre d'un... Aleshores, això em preocupa moltíssim. Responsabilitat, diguem-li, de les entitats públiques a l'hora del manteniment dels boscos. I vandalisme. Jo parlaria també del vandalisme, que no hi ha civisme, perquè passejant per Sant Cugat veus containers cremats.
Van tenir aquest Sant Joan, ara us dic exactament quants.
I algú... En 15, si no m'equivoco.
Escolta'm, jo no ho entenc, aquests comportaments, que és que, aviam, tots hem estat petits i hem jugat amb petards.
No, però això no ho fan petits, eh?
Aquests contenidors.
S'està investigant policialment què passa amb el tema de la crema dels contenidors, perquè
són petits aquests.
Jo recordo algun cotxe també cremat algun any. Gamberros. Vull dir,
15, en concret, aquesta nit de Sant Joan, eh?
És una barbaritat, no? I llavors una altra cosa, potser hi havia un temps que teníem aquelles...
Les piruletes.
Sí, allò, i bombetes, i d'avui en dia hi ha uns coets que semblen armes, que si explota allò jo no sé el que passa, no? I dius, cal tot això? Vull dir, ho portem sempre tot a l'extrem.
No. I després saps què passa? Que el que tu deies, Eduard, dius, a les florestes no es poden tirar. Doncs si hi ha aquesta llei, no, perquè s'entén que aquesta llei és bona, però és que també els que vivim a la floresta poder tenim les desavantatges de lluny, no sé què, de no poder tirar petards, però bueno, tenim unes altres avantatges, o sigui, una gent que va viure a la floresta o va viure en una zona boscosa, ja sap que va allà perquè vol. Vull dir que tindrà les seves avantatges i desavantatges.
Però no això per diem-li, posis amb, quan hi ha un perill evident, com és l'estat de sequetat que hi ha ara, les altes temperatures, el vent, i molt... Aviam, ningú va a un lloc perquè es cremi, eh?
Ha d'haver-hi... No m'has entès, eh? Em sembla que no m'has entès.
No, de dir, la gent assumeix un risc quan
no,
va...
No m'has entès.
No, que si és a la floresta saps que no hauràs de tirar petards. No vols dir que t'hauria de sortir del cap...
Perdona, ho he entès? De dir, escolta'm...
Home, no, que tens uns avantatges i uns desavantatges quan vas a viure en un lloc.
I si no, agafin el cotxe i se'n vagin, doncs, en una zona...
Bueno, jo ho feia, eh? Jo agafava el cotxe, agafava les nenes i anàvem
a tirar els petards i tornem.
Que sigui l'administració la que hagi de sortir i dir que no tiris petards en una zona boscosa, és que hi ha coses que em sembla que amb dos dits de front algú ja ho veu, no? Que tirar un petard suposa, o tirar una burilla d'una cigarreta en una zona com la floresta, doncs pot generar un incendi. Vull dir que tampoc cal haver estudiat un màster en física, no? Per saber el risc.
Aprofitant que l'Urdes ha esmentat a la senyora Pereira, em dirigeixo a la senyora Pereira directament. Per dir-li dues coses, una sobretot perquè, com sabeu, aquí al costat mateix tenim la Casa de Cultura, que és un espai molt visitat constantment, i hi ha un pas que la gent passa contínuament, encara que no vagin a la Casa de Cultura, de forma sistemàtica, quan plou, fa una pendent i la terra... doncs s'esgira, surt i cobreix part del pas de pedrons. Jo he arribat a calcular els dies i he estat 15 dies, perquè no he pogut més, que allò, aquella terra està allà al mig. I jo penso, com és possible que els serveis de neteja de l'Ajuntament, a un lloc com aquest, que és de tant de pas, no, el dia següent no passin i ho treguin. Aquesta seria una.
Això seguint... provoca patinar i pots tenir molts accidents. Això també passava a diferents
grans,
llocs. Sí.
Per tant, senyor Pereira, per favor, els serveis de limpiesa que s'acostin quan plogui i quan no plogui en aquesta zona i ho mateixin. Segona cosa que vaig explicar en aquest moment. Abans d'ahir, no ho dic malament, el dijous, en aquest camí, davant de les escales per pujar a la Casa de Cultura, es van plantar dos avis, m'imagino que eren els avis, amb una senyora, que m'imagino que era la mare, i amb dos nens, i amics meus es van posar a tirar petards al mig d'aquest pas de peatons.
Molt bé, molt,
és a dir,
molt edificant.
L'àvia va posar un castell, aquest castell de foc petitets, el va encendre, l'avi portava la metxa encesa, el va encendre, i jo anava caminant i vaig pensar, a veure, estic veient visions? Són els nens petits, un de 8 i l'altre havia de ser de 6, que fan això? No, són els avis que els hi van posar els focs allà. I quan va acabar de fer jo estava per admirant-m'ho, i vaig pensar, mira, també en públic i tot, aquest bon senyor que està content de que tirem el castell aquí. Quan va acabar, jo em vaig acostar i em van posar un altre, i es va dir, escolti'm, això és un pas de peatons. Lourdes, la cara que em va fer la senyora quan jo vaig dir, això és un pas de peatons, es podia traduir en diu, però aquest, d'on ha sortit aquest tio?
Falta civisme.
Però tu et dones compte... Dos senyors, i escolta'm,
no eren jovenalla,
i a més t'asseguro que amb una presència
correcta,
correctíssima, i em van mirar com pensant, aquest no toca. Quan tu veus això, penses, ni normativa,
ni
res de res.
I cuidado, que quan crides l'atenció, mireu, crec que a Galícia el que ha passat, amb un noi jove que va cridar l'atenció amb un poca-solta que regava amb el que no tocava i la reacció ha sigut matar-lo, crec, no?
Que era un poca-solta Lourdes que portava una pistola, cosa que això ja et diu molt del
nivell. Que no passaria un psicotècnic, probablement.
Sí, ja et diu molt del nivell, eh?
La meva filla em va comentar, mama, és que s'ha de ser prudent i no has de dir no, fill, no. Jo crec que les persones hem de corregir quan veiem comportaments incívics. Sí. Hem de corregir, però clar, te la jugues, eh? Te la jugues.
Però tu has intentat anar un dia amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i quan veus algú que posa els peus sobre la butaca de davant, dir-li que no ho faci? Perquè jo ho he intentat alguna vegada i la reacció és gairebé que el problema és meu perquè em molesta que hi hagi els peus sobre el seient. Sí. Quan, tothom entén que no pots anar deixant el rastre de la teva sabata a la butaca, perquè si seuen altres persones, el que tu facis a casa és el teu problema, tu sabràs si ets un porc o no. Però vaja, que moltes vegades la reacció és el rebot i tu qui ets per dir-me el que haig de fer, quan educadament els hi dius, escolta,
jo sóc una persona visceral i actuo, alguna n'hi fet que de vegades... Bueno, recordo una que el meu marit era fa uns anys, però estàvem esperant la meva filla sortís d'una discoteca d'aquestes de jove i dues noies es barallaven, però es barallaven d'una manera bestial a la porta de la discoteca i es formava una rotllana. I jo quan vaig veure que es pagaven amb patades aquestes coses, gent de 16, 17 anys, no se'm va ocórrer una altra cosa, estava esperant allà al cotxe, no? I li dic al meu marit, oi, es peguen. Vaig sortir, em vaig situar al mig de la rotllana sense saber ben bé el que feia i vaig començar a cridar, policia, policia, separeu-vos ara mateix, les vaig fer anar. El meu marit va sortir darrere meu i diu, estàs boja, vols que et peguin a tu?
També, si et fiques al mig a vegades...
Però la realitat és que tinc el problema de... Soc molt visceral, no? Un poc racional. Després penso, mare de Déu, en quines et poses? Però sí, intervinc. I si veig alguna cosa, nens petits amb les seves mares que posen les mans als separadors i els deixen tots llardosos, i dic, escolti'm, què li permet vostè a casa seva? Li vagi amb les mans plenes de gelat, desfet, anar posant les mans per tot arreu.
Li permet a casa seva, sí.
I la dependenta mirant-s'ho amb una cara de circumstàncies, intentant aguantar i mirar... Dius, va, per favor.
He vist algun cartellet en algun establiment de Sant Cugat que posa, sisplau, no poseu les mans sobre els vidres de l'aparador perquè després que deixes la grapa allà, no?
Però és que ja està bé, és que és això... I llavors, bueno, llavors està i passa el que passa, no?
Escolteu, tinc un altre tema. Preus del lloguer a Sant Cugat i a Catalunya. Avui obrim a Cugat.cat amb la notícia que una quinzena de persones s'està començant a organitzar per impulsar a Sant Cugat el que seria la secció local del sindicat de llogaters, que al maig es va constituir a Barcelona. La majoria són llogaters que volen reclamar, diuen, més habitatges de lloguer a Sant Cugat i condicions contractuals menys abusives. De moment el sindicat s'ha constituït en 5 comissions de treball i es presentarà en societat el 14 de juliol. A més, la setmana passada el govern de la Generalitat va posar en marxa l'índex de referència de preus de lloguer a Catalunya. S'aplicarà a 27 municipis de Catalunya, entre ells a Sant Cugat, i permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat d'un lloguer d'habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques determinades. Segons la conselleria, això permetrà a les administracions establir incentius per als propietaris que lloguin el seu habitatge amb un preu inferior a l'índex de referència. Per exemple, la Generalitat podria aplicar una rebaixa a l'IRPF en el tram autonòmic o en el cas dels ajuntaments es podria aplicar rebaixes també en l'IBI. Això sí, en cap cas se sancionarà el propietari que posi el preu per sobre d'aquest índex. M'agradaria saber què us sembla aquest índex, si considereu que és una mesura apropiada i si considereu que això realment pot intentar frenar l'escalada dels preus del lloguer, sobretot a Sant Cugat. Avui, per exemple, mirant lloguers per aquesta tertúlia, 50 metres quadrats a Sant Cugat, no al golf precisament, 850-900 euros. És un increment de preus que s'ha constatat i que diverses, a més, informacions ho han corroborat. Què us sembla tot plegat? Considereu que és una mesura intel·ligent? Es podrà frenar o el mercat simplement és lliure i mentre hi hagi demanda, doncs l'oferta s'adequarà al que hi hagi?
A mi particularment em sembla que no arreglaran res la llei de l'oferta i la demanda. Mira, ahir vam estar parlant precisament amb el meu fill d'això, no? Que vaig portar l'altre dia el Pep Togués a la Barceloneta, i la Barceloneta és un dels barris precisament que està patint això, primer el gran follon que hi ha tot el dia, no a la nit, perquè és tot el dia, i llavors els preus, allò d'un barri obrer s'ha convertit en un barri de moda, després és molt difícil, perquè de veritat que el que et paguen per uns 50 metres és molt...
25 metres, un quart de pis. 900 euros amb l'escàndol que va sortir la setmana passada, sí, amb la senyora aquella
li que va llogaven al pis. Sí, el seu pis.
Vull dir, és molt difícil evitar això, Vull dir, és molt... Perquè, a més, ahir, parlant amb el meu fill, hi ha un amic seu que protesta dels follons de Barceloneta, mentre ell té pisos llogats. I, bueno, això és una contradicció, macho, perquè tu estàs col·laborant amb aquest follon, però esclar.
Jo penso que a Barcelona concretament, i ara també a Sant Cugat comença, perquè en definitiva en segons quines coses és una mena de prolongació, bueno, Sant Cugat ja sabeu és en preus de vivenda el segon més car d'Espanya després de Donòstia, vull dir que d'Espanya, no? I per sobre de Majadahonda i per sobre de segons quins llocs. I jo crec que és imparable, a més que no canvia la legislació d'una forma taxativa. Si estem en un mercat lliure, la veritat és que s'entén, es pot entendre, el fet de que els propietaris doncs vulguin treure un màxim de rendiment de la seva propietat. El problema es produeix, sobretot, quan no són els propietaris els que fan aquest negoci, sinó que hi ha un tipus de... les noves tecnologies, que com totes les coses tenen la seva part positiva o la seva part negativa, doncs possibiliten un tipus de moviment, que és aquest que s'ha creat, d'aquell llogater fals, que resulta que té diversos llocs llogats i a través d'una d'aquestes agències va col·locant pisos que passen de 950 a 4.000 euros o 5.000 euros mensuals, amb una particularitat, i és que està durant tots els mesos ocupats pràcticament, no hi ha dia que estigui lliure. Per tant, vol dir que té una resposta, i això és així. Si això li afegeixes que els inversors anglesos, nord-americans, alemanys, aquest tipus de gent que està buscant per tot arreu doncs, que les seves inversions tinguin un rendiment superior al que poden tenir dins del que abans era doncs, la borsa o que era doncs, el sistema bancari, que la tenen molt baixa, i aquesta és una sortida que facilita que això sigui, i a més que sigui immediat, o sigui, és una inversió ràpida, segura o estan segura, i a més amb un percentatge de benefici que multiplica per 10 el benefici habitual. Clar, és molt difícil. Quina seria l'única fórmula que hi hauria? Incentius com els que tu apuntaves abans, algun tipus d'incentius que donés això, però mentre no hi hagi una llei que digui taxativament l'augment d'un lloguer d'un any per un altre, perquè abans era l'IPC, aquest es pacta, no sé, un contracte de 5 anys amb un augment de l'IPC anual, o l'IPC més 2 punts, posem. Mentre no hi hagi una cosa com aquesta, el mercat és lliure i com a conseqüència és lògic. La lògica ho porta així, i el sindicat, que a més a mi em sembla un nom una mica inapropiat.
No, ho és apropiat. Ho estàs mirant, eh? Mentre s'havien parlat, sí, és una associació d'un grup de gent per defensar els seus interessos de caràcter econòmic, i en aquest cas hi ha un interès econòmic, segur.
Sucat d'obrers, sucat de...
Sí, bueno, són interessos econòmics,
bueno,
no?
Pues acceptem que el nom sigui adequat, bueno, i no, acceptem que el nom sigui adequat, però que jo, el que jo dic que no serà eficaç, perquè no pot ser-ho, senzillament perquè si no acompanya la llei, de veritat, i ja veiem que inclús amb una llei a propòsit a vegades tampoc serveix. Per tant, jo penso que això és un tema... Aquí a Sant Cugat ja s'ha començat a donar casos. Hi ha una finca que ja estan acabant de vèncer els contractes, que és de 3 a 12 pisos, i ja està comprada per un fons.
És que potser s'hauria de diferenciar això, no? És el propietari individual, particular, que pot tenir un altre tipus d'interès, a lo millor pot tenir el seu pis com una renda de futur per quan es jubil o el que sigui, en vez de tenir els diners en un banc o a la borsa, aquests grups d'inversió. Hi ha un problema, jo veig un problema que no sé fins a quin punt ho és o no. Per exemple, si una persona deixa diners amb una altra, tot i que ho deixi gratuïtament, penso que s'ha d'atribuir el tipus d'interès legal del diner. Perquè, si no, també seria una manera de poder passar fons de diners d'una manera o una altra, es podria obrir moltes coses. Jo et puc parlar concretament del tema de la casa dels meus pares. L'hem llogada totalment a un preu simbòlic, i ens vam plantejar això, espero que mai ens vinguin a dir, de si això està molt per sota del mercat. Però quina és la funció? Doncs que no ens entrin ocupes. Ens van entrar a robar ja un cop, i la policia ens va dir, si no feu alguna cosa, us acabaran entrant. I llavors vam trobar una bona gent i vam considerar que, concretament, el jardiner dels meus pares, vam dir... doncs més preferim que se n'aprofiti una persona que és treballadora, és correcta, que ho cuidarà, que no que entri qualsevol. Per tant, és complexa, no?
Ah, és molt, complexa. Molt. I a més pot haver-hi un petit propietari que tingui 4 o 5 de pisos, i mentre els llogui d'una manera, diguéssim,
raonable,
doncs...
No. Perquè també llavors està la part contrària, eh? Aquella persona ha tingut el pis llogat de fa moltíssims anys i que rep una renda que ni tan sols cobreix les despeses.
Sí.
Jo també ho he viscut, i dius, és que és molt difícil. Això de voler ordenar el mercat és una cosa molt difícil.
Molt difícil, sí.
Sempre una acció de vegades té la seva part negativa.
No, el que passa és que si vol donar suport a determinat tipus... Hi ha un tema, per exemple, que aquí s'ha intentat algunes vegades, el tema del pis per joves, no? Uh-huh. Pis per joves o pis per gent gran. Clar, el pis per joves no es pot... Jo entenc, eh? Quan es presenta un tipus de pla amb una edificació dedicada a joves i d'entrada ja se'ls condiciona el nombre d'anys que poden estar-hi, home... per mi és una certa contradicció, no? Perquè estàs dient, tu pots entrar aquí amb aquestes condicions que són més favorables o que estan per sota del mercat, però només hi pots estar-hi 3 anys. Clar, què vol dir? No, un pis hauria de ser, en qualsevol cas, facilitar-lo perquè fos mentre es pogués. No condicionar d'entrada ja que sigui només a 3 anys.
Clar, però llavors, o sigui, jo posant-me la part contrària, no? Dius, i llavors altra gent que
no,
també està...
No, municipals, eh?
Ja, però la gent del municipi nova que va apareixent i tal, i pensa, jo no tindré mai aquest dret.
Pensen, se n'han de fer més.
Però clar, fins on ha d'arribar l'administració fent
clar,
pisos públics?
No.
Perquè, al cap i a la fi, jo crec que promossa, per molt que faci habitatge públic, i té l'objectiu, en els propers anys, de construir
cars,
lloguer,
eh?
Però aquesta intervenció de l'administració corregeix els preus del lloguer? No. Vull dir, perquè moltes vegades, quan parles amb polítics i treus el tema, fa l'efecte que molts grups municipals s'aferren a Promusa pensant que pel simple fet d'incrementar la construcció en els propers anys, això ja implicarà una baixada de preus. No. I jo crec que llançar aquest missatge a la població és, si més no, de dubtosa fiabilitat.
Pot ajudar a que no hi hagi, o sigui, pot crear un petit espai en què la pressió aquesta de mercat no necessitem. Però clar, a més hem d'afegir un altre aspecte que també és molt important. Segons a quin lloc, o sigui, el creixement de Sant Cugat, el vegetatiu i el que s'incrementa per vinguda de gent, que encara no ha baixat de... Sembla que l'últim any ja van ser de 2.000 i pico de persones. Vull dir, hem estat des de la... que celebrem els 25 anys dels Jocs Olímpics, que també podem celebrar, entre cometes, els 25 anys dels túnels del Tibidabo, doncs aquí va haver-hi un potser 15 anys ben bons en què pujava de 3.500 a 4.000 persones anuals. Clar, això suposa, a part de l'acció particular d'anar creant doncs, vivendes i com ara torna a reneixer, a Vuitpelleres torna a haver-hi bastantes grues i en moviment, vull dir.
Sí, sí, no només que estiguin, no aturades.
Només que estiguin,
com tants anys ha passat.
Clar, això vol dir que efectivament va pujar una altra vegada. Com es pot, i això deia al principi de tot, en un mercat lliure, com es pot controlar una cosa així? Sí, molt difícil.
I a més Sant Cugat amb el model urbanístic que té, no? Que ha crescut en molts llocs de forma horitzontal, sense créixer cap amunt, per entendre's, sense fer blocs de pisos, que l'espai de Sant Cugat està limitat, òbviament, hi ha un terme municipal, no et pots passar. Aquest model urbanístic, si no es canvia, i no sembla que ningú tingui especial interès, potser la CUP sí que en alguna ocasió ha dit que permetrien la construcció cap amunt per baixar els preus, vull dir, ens porta a aquesta situació.
És que el creixement de Sant Cugat, que jo, si faig memòria, ha sigut marcat com a mínim 5 o 6 vegades a la història del municipal, s'ha dit, el límit serà de X, no? 40.000, el límit serà de 50.000, el límit serà... I l'últim límit que va marcar va ser el de 100.000. Recordo que es va dir, el límit serà 100.000 i fins a l'any 2040 això no existirà. No, estem al 2017,
ja
estem al 2017 i estem a 90 i l'última vegada em sembla que 90.009. Doncs, vull dir, i ara amb aquest repunt que es produeix en aquest moment, doncs és probable que la cosa torni a prendre una mica d'acceleració. Clar, el 100.000 ja hi som. Si és veritat que la superfície de Sant Cugat és de les més grans de la província de Barcelona i, per tant, té possibilitats. Jo encara recordo un pla d'edificis, tu ho apuntaves, Pep, a la zona de la foresta de... em recordo el nom, de Can...
Can alguna cosa, sí. No passa res.
Bueno, doncs allà estava plantejat un 8 blocs de 12 pisos d'alçada i 8 pisos per replà. O sigui, era una zona...
densificada, que
era brutal, una cosa entre els merenderos de les Planes i la Riera. Doncs allà estava planificat, pues això va canviar, va ser aquell problema que va haver, que es van passar la propietat, se li van cedir altres espais per poder construir, etc. Però allò estava previst així, per tant hi ha sigut un petit bellvitge situat a la zona aquella que clar, que en aquest moment sembla impensable, no? Pues així.
Algun comentari més sobre el preu dels lloguers?
Jo que penso que qui ha ordenat tota la població de Sant Cugat a mi m'agrada molt i no puc criticar-lo. O sigui, m'agrada Sant Cugat, jo crec que som uns privilegiats a viure en aquesta ciutat.
L'altre dia ho va encantar la plaça, això, eh? El Dia Mundial de la Música, va encantar un fragment de Cats, del musical Cats, llavors hi havia una part en anglès directament i una part en traduir en català, que va fer el Xavier Asensio de l'Aula de So, va encantar 200 i pico de veus i 80 músics, s'ha de dir, perquè és un acte extraordinari, i un moment determinat al final era visca Sant Cugat, visca la música, m'agrada Sant Cugat, vull dir que
Tenim himne.
Jo, sí, clar. Bueno,
tenim
jo no
un segon himne.
Què penseu, però...
Tenim un segon himne.
Jo penso que jo és també, fantàstic.
Jo també, sí. També. Sobretot si no tiren petards a la plaça del Monestir.
Bueno, això ens falta, doncs, és que tothom sigui conscient dels perills i que siguem tots una mica millor, més ben educats. No?
Bueno, això ho vaig proposar jo al Consell de Ciutat, no? I hem de fer una ciutat... un smart city, doncs fem una ciutat cívica, que fent la ciutat cívica portarà moltes coses, no?
Escolteu, dimecres comença la festa major, tenim de pregoners el Sant Cugat Esport, el club de futbol de la ciutat, que a més aquest any compleix 100 anys, per tant els hi escau perfectament. Tenim 5 dies d'activitats, si no m'erro hi ha unes 300 activitats, la qual cosa vol dir 60...
4 i mig,
d'acord, perquè comença a les 7 de la tarda el dimecres, no me'l seguís, si ara estic parlant de memòria perquè no ho tinc davant. Però vaja, que són 300 activitats en 5 dies, 60 activitats. Alguna cosa que recomaneu? Us acaba de convèncer el model de festa major? Considereu que aquesta concentració d'activitats, doncs, al cap i a la fi el que genera és que no puguis arribar a tot arreu? Considereu que la ubicació de les propostes és bona? Perquè jo tinc la sensació que es concentra molt al centre i no es té en compte altres barris de Sant Cugat. Com ho veieu? Sortireu al carrer, anireu a veure alguna cosa que us interessi? El jazz, el celler cooperatiu... Què? Va... Propostes. Jo et quedaràs a la floresta, Lluís.
Jo seré molt poc polític amb això.
Ah, no, digues el que vulguis,
Jo no... És que saps què passa? Mai m'han agradat, ni de petit. No m'ha agradat mai això, que la festa major dels pobles abans era l'únic que hi havia, vull dir que no hi havia cap diversió. A mi, quan hi ha molta aglomeració de gent, soroll i tot això, no m'agrada. O sigui que jo estaré a la floresta, des de la terrassa de dalt de la casa veig els focs artificials, cada any fem un sopar veient els focs i poca cosa faré més. O sigui, em fa por. Vull dir, és la sensació d'angoixa que em produeix el soroll, la gent i tot això. Però això és un problema meu, ja que tinc des de petit. Ja et dic, la festa major de Masnou, que és l'única festa que hi havia tot l'any, jo no hi anava. Hi anava al dematí, fixa't tu, anava jo a jugar amb els autoxoques, que no hi havia gent. Hi anava un dia o dos, anava amb els autoxoques i després plegava. O sigui que anava una nit poder a menjar, que me recordo aquell sucre, aquelles boles de sucre, no? Però no, jo faré molt poca cosa.
Probablement la festa major i la cavalcada de Reis és quan hi ha més gent al carrer a Sant Cugat.
Sí, sí, sí.
Més
opinions. Jo tinc la, com a Lluís, jo tinc la possibilitat des de casa de veure simultàniament el tancament de les festes majors de Sant Cugat i de Rubí. Uh-huh. Sí. I els dos focs artificials a la vegada.
Això està molt bé.
Amb una diferència acostuma a ser d'uns 5 o 10 minuts uns dels altres, i per tant puc fer el jutge de dir aquests són millors o aquests són pitjors. No, bueno, a part d'això, jo sí que he vist bastant el fet de la festa major. També l'he vist abans que es prepari, quan estan els grups, sobretot els de cultura popular, engegant tot el tema, i podríem dir moltes coses. A mi em fa certa gràcia que hi hagi una festa major alternativa. Fa gràcia perquè penso que o és festa major o no és festa major, és igual, perquè havies de dir alternativa. Digues que és formada per un grup determinat, que ho fa en un lloc determinat, amb un estil determinat, però està dintre de la programació. Si està dintre de la programació, és la festa major. Bé, dit això, aquesta aglomeració que tu apuntaves ha anat creixent amb el temps, clar, cada vegada hi ha més, i aquesta concentració que deies tu, Pep, jo, després de 12 anys de Consell de Cultura, la veig inevitable. És curiós, hi ha espais que han crescut, hi ha espais, inclús s'ha estirat una mica, perquè jo me'n recordo una època determinada que era plaça del Monestir, plaça de l'Hom,
plaça Barcelona,
i s'ha acabat, no? Ara hi ha pues, la plaça de Can Quitèria, ja s'allarga una mica, llavors hi ha l'alternativa a la part de la Rambla, la paella ja no es fa dintre la plaça de Barcelona, perquè no hi caben, que són 200, 200 paelles, impossible, ja passen
a la Rambla del Celler.
A Rambla del Celler, després s'intenta, i per tant, si es fa alguna cosa, com es preveu, per exemple, als jardins del Vallès, que és sobre la Pollancreda, doncs segur que d'aquí un o dos anys en aquella zona també es podrà allargar part de la festa major, i la plaça del Coll també és un altre punt que també per allargar. La part de Coll Favà fa uns anys no existia, ara és aquesta zona de tipus esportiu que es fan totes aquelles activitats i per tant és un punt. Uh-huh. Ara, clar, pensar que es pugui estirar molt des del punt de vista de distància, És difícil, perquè clar, per exemple, el que en deien nosaltres en Madrid, cavallitos, els cavallitos, els cavallitos, doncs clar, i estan bastant separats, però clar, han d'estar ho suficientment a prop perquè no cal agafar el cotxe per anar-hi.
Sí, això és obvi, que el cotxe s'ha d'intentar deixar a casa perquè és impossible circular.
Llavors, clar, i si hi ha una cosa a la plaça Doctor Galtés i hi ha una cosa a la plaça Barcelona, tot i que hi ha un entramat de carrerons que fa que el volum del so arribi a mitges, arribi a la meitat quan tu vas caminant d'un a l'altre, doncs és que és gairebé impossible separar aquest aspecte. Hi ha també el parc Ramon Barnils, o sigui, si tu tires 10 anys enrere, no cal més, i mires a on hi havia els espais.
Ha canviat molt.
Ara n'hi ha molts més, però és que són molts més. És que de fa 10 anys som 10.000 persones més. I a més hi ha una cosa que està molt clara a la Festa Major. La Festa Major és la data, acabat el curs escolar, és la data de sortir del carrer de molts joves per primera vegada sols i en grup.
Amb els riscos que això comporta.
Faran, que el que faran ja ho veurem, aquest és un altre tema. Però és que solten sols i llavors veus que és per primera vegada que els amics i les amigues queden d'acord per sortir tots plegats i anar, doncs. Què passa? Si ve Bruno Oro, com vindrà Bruno Oro fent 100 anys Sinatra,
no?
Que serà fantàstic, si no hi vas 2 hores abans a seure, no ho podràs veure bé. Perquè a partir de la fila número 12 o 14 dels seients que hi haurà, amb tota la plaça plena de gent, circulant sense parar amunt i avall, i evidentment enraonant, que és el que han de fer la gent, es troben amb el grup enraonant, si no estàs en els primers 10 seients de davant, no tant.
Potser ens hauríem de preguntar si són espectacles adients per Festa Major.
També.
Perquè hi ha alguns espectacles que a vegades, jo he anat, algun concert de Festa Major que dius, ostres, tenint en compte l'ambient que hi ha a Festa Major, que la gent passeja, xerra, òbviament, està a les terrasses, veu, crida una mica, o els nens ja corren amunt i avall, a vegades alguns espectacles que dius, ostres, potser més valdria portar-los al teatre auditori, no?, i que la gent el pogués veure atentament. Lourdes, ens recomanes alguna cosa o no?
Aviam, jo m'ho he estat mirant, no?, hi ha una cosa que m'agrada i és que hi ha activitats per tothom, per grans, petits i tal. Jo normalment a les festes majors, a ciutat, quan era jove i vivia a Mata de Pere, el que faig i fet sempre és mirar quines activitats hi havia pels meus fills quan eren petits i ara miro quines activitats ja per als meus pares que són grans. I, per exemple, una de les coses que pensava, crec que hi ha un lloc on hi hauran senyores fan puntes al coixí,
sí,
la meva mare li agrada, i aquestes coses...
Déu-n'hi-do doncs, la gent que s'hi aplega, que sembla que no, però...
Doncs procuraré, diem-li, anar a alguna de les activitats que pugui anar a algun lloc amb cadira de rodes i amb una altra, doncs, amb una senyora d'una edat, no? Per al demés, jo això de les paelles i aquestes coses no hi he estat mai aficionada, haig de reconèixer.
És molt divertit el concurs d'arrossos, eh?
No, i ja et dic jo, però saps el que passa?
El meu fill hi va cada any.
Aquell volum de persones, llavors, l'olor aquella que... No.
La Rambla del Celler, que és ara on es fa el concurs des de l'any passat, la veritat és que ha millorat molt les condicions, perquè quan es feia a la plaça Barcelona era entrar a un forn.
Sí.
I tampoc va passar mai res, que jo no ho entenc com no va passar mai res, perquè òbviament els arrossos es fan amb foc, o sigui, d'allà amb llenya, i vaja, que no va passar mai res, mai es va cremar res, em sembla, bueno, cap incidència rellevant, una mica com per Sant Joan aquest any, no? Que vull dir que o els planetes estaven molt ben alineats, o Déu estava de guàrdia, perquè la plaça Barcelona es convertia en un polvorí. I la Rambla del Celler ha permès esponjar els espais, la gent pot tenir l'arròs davant d'on s'asseu, a més t'assignen molt bé el teu lloc, i a d'entrada no has de sortir corrents donant cops de colze, vull dir que jo crec que has estat un dels encerts, de Festa Major, traslladar els arrossos, perquè a més, com cada vegada hi vol participar més gent, doncs és que clar, on ens posem?
Passes per allà i acabes amb una mena de perfum,
sí,
d'essència
sí,
de gamba
sí.
i de sofregit,
això
amb una
sí,
mica
afortunada,
de fum,
de
amb
fum,
una mica
perquè
de fum,
normalment fa olor de fum.
Que escolten jo, doncs, haig de reconèixer...
Alguna cosa més de Festa Major?
No, jo apuntaves això de les paelles, clar, molta gent no va estar d'acord amb que estaries a la plaça.
Sí, no, va haver-hi molta reticència.
Però és que, clar, és que ja pujava als carrers adjacents i s'allargava d'una forma absurda, no? I efectivament, jo el que sempre he pensat són amb els que fan de jurat de la paella.
Oh.
I, o sigui, que és impossible, perdonin, és impossible que després que els hagin passat per davant tants, encara que sigui una culleradeta, puguin definir i decidir què passa. Per tant, sembla... A part de que quan s'acaba de fer el tas...
A part, que no mengen en 15 dies.
Es va contaminant, a més, el gust. És el mateix, per exemple, quan es fan els tasts de vi, no? Que els que són especialistes no s'ho veuen, no es copen, i llavors es passen aigua i mengen algun trosset de formatge, una ametlla, per canviar el de sabor i cap a un altre. Si no, és com impossible.
Que, per cert, també tenim tasts de vins, el tenim dins del claustre, i això a vegades també ha generat alguna polèmica. El Domènec Miquel, per exemple, que sol venir a les tertúlies, diu que no és el lloc per fer un tast de vins, que jo hi he anat alguna vegada i la veritat és que he vist copes de vins caient a la roca del claustre, vull dir que, jo penso que és una imatge que dius, ostres, no sé si potser hauríem de buscar una ubicació més indicada per evitar aquests capítols.
Han modificat una mica el tema perquè inicialment hi entraven en carmanyoles,
gent a menjar.
Sí. Vull dir que això ja arribava a un punt, però és que jo penso que no és a l'espai. No està per això. A veure, i no està per això, no tant perquè no pensés, en definitiva, tots els cenobis, els monjos són els creadors de moltes dels licors.
I cervesa també,
Per tant, vol dir que això és a part. Però el que és segur és que la manera d'estar-hi no té res a veure. I per tant, a mi, no, estic d'acord, no, penso que no és el lloc adequat. I podria haver-hi moltíssims llocs més
que podeu fer. No. Home, en teoria, el lloc maco per fer-ho seria el celler cooperatiu, tot i que és el lloc on va el jazz. Potser podríem fer el jazz al claustre.
Un canvi, mira.
No ho sé, perquè...
Vaja. No, jo a mi em sembla que no és el lloc adequat. Hi ha un altre aspecte interessant, i és que qui sigui creient, hi ha una missa major cantada. Sí, amb aquest camerata...
La missa de Sant Pere, eh?
Sí, ho diria. I missa de Sant Pere, i després la sortida després del Pagari Joan. O sigui, la sortida després del Pagari Joan. I també un concert de la Lira, que en aquest cas fa un concert important a la plaça de l'Om.
I si algú no vol anar de festa major i és per Barcelona i és a prop del Liceu, pot anar a una exposició que es diu L'alliberament de la dona, de Lluís Ribas. Lluís, tens un minut per explicar-nos.
No. Lluís, canta.
Que arribar al Liceu sense saber cantar és molt mèrit, i això ho he aconseguit.
Sí, que hi portes pintures, que la gent sàpiga que no hi vas a cantar.
Fan Don Giovanni i contraposició Don Giovanni han fet aquesta exposició de l'alliberament de la dona. Vaig estar-hi, em sembla que va ser el dilluns passat, i va vindre la Mercè Conesa i en Lluís Recoder a veure l'obra. Jo aquesta obra la recomano perquè la posta en escena és espectacular. Vull dir, jo no havia vist mai una cosa tan bonica i tan estètica. Tant es pot dir que si traguessin la música podies estar veient l'estètica de l'obra sense música. Vull dir, és una verdadera obra d'art el que ha fet, em sembla que és danès l'home que ho ha fet aquesta...
La producció
francesa,
em sembla que, Bèlgica?
Em sembla que m'han dit que era danès. És igual, és espectacular, o sigui que el recomano. La meva obra ja s'ha vist també per aquí, però bueno, l'obra aquesta de Don Giovanni, aquesta posta en escena, és espectacular.
Que es pot visitar fins al 2 de juliol.
Sí, bueno, es pot visitar, però tens d'estar dintre el Liceu, Vull dir, no es pot anar de carrer, no es pot entrar, sinó que és una cosa només per la gent que va a veure Don Giovanni.
Estava jo al foyer?
Al foyer, està, sí.
Doncs ho deixarem aquí perquè gairebé són les 10 del matí. Lourdes Dalmau, Lluís Ribas i Eduard Gené, moltíssimes gràcies per haver vingut i que gaudiu de la festa major.
I jo també desitjar molt bon estiu a tots.
És veritat, perquè si no m'equivoco és l'última tertúlia de dilluns. Moltes gràcies per haver vingut, a vosaltres tres, a l'Alba Roda també i al Bernat Picornell, que han estat habituals de dilluns, i que gaudiu doncs de les vacances.
Si Déu vol.
Sí, home, sí, que anirà bé. Que vagi bé.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.